L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda a una jornada més en este temps de ràdio i d'informació que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Encetant nova setmana, avui dilluns 16 de març, com cada dia i com és habitual us donem la benvinguda en este temps d'actualitat que diàriament elaborem amb la col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Un temps d'actualitat que obrim a ritme de titulars. Començant avui a Deltebre, on Lluís Soler ha estat escollit per unanimitat alcaldable amb la llista de Convergència i Unió per a les properes eleccions municipals, les del mes de maig. Seguirem a ritme de qüestions mediambientals. Unió de Pagesos exigeix a Agricultura que no discrimine entre territoris per accedir a la lluita biològica contra la mosca de l'olivera. Dos grups ecologistes, GPEC i Arrels Verdes, denuncien l'estat espanyol davant la Comissió Europea pel pagament de la indemnització del projecte Castor. L'Escola de Teatre i Circ d'Amposta es prepara per celebrar el Dia Mundial d'aquestes dues arts escèniques, activitats que tindran lloc el dia 27 de març i el 18 d'abril i en les que, entre d'altres, hi participarà l'actor i còmic català Toni Albà. L'Esmart Centre de Santa Bàrbara enceta demà els tallers de memòria. I el Consell Comarcal del Baix Ebre inicia un programa d'assistència tècnica per a les empreses del sector turístic i agroalimentari de la comarca. I a la recta final del nostre temps d'informació, com tots els dilluns, farem una repassada a la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips de les nostres comarques. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dilluns. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La crònica informativa d'este dilluns l'encetem avui a Deltebre perquè amb la mirada posada en les properes eleccions municipals, Lluís Soler ha estat escollit per unanimitat alcaldable per Convergència i Unió en aquest municipi del Baix Ebre. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'Assemblea de Militants de Convergència i Unió Deltebre escollia la passada setmana l'actual portaveu de Convergència i Unió i president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, com a cap de llista per a les properes eleccions municipals. Soler, que d'aquesta manera repeteix com a candidat, ha estat escollit per unanimitat dels militants presents. L'alcaldable es mostrava agraït pel suport rebut i plenament il·lusionat per continuar treballant per canviar Deltebre i servir la ciutadania del municipi com ho han fet en els darrers anys, amb iniciatives com la Festa Solidària, la Diada de Convergència, l'obertura d'un nou local a la part de Jesús i Maria o l'edició de la revista Avancem Junts. Lluís Soler.
La veritat és que és un repte que afronto amb molta il·lusió i moltes ganes. Perquè al final cadascú dels que les persones que ens dediquem a la política municipal no hi ha res millor que poder contribuir al canvi que el teu municipi o a l'enfocament futur que el teu municipi necessita. Jo el meu plantejament és un plantejament possiblement una mica diferent. Jo no vull gestionar Deltebre el dia a dia, jo vull dibuixar un Deltebre del futur. Ja fa molts mesos que ho estem dient com a Convergència i Unió. Convergència i Unió avui per avui estem vivint a Deltebre els moments més àlgids de la història de l'agrupació local, en molts de militants, en molts de simpatitants, en molts de col·laboradors, i això ens provoca que més enllà de la gent que sigui identificada ideològicament en Convergència i Unió, hi ha moltíssima gent que està ara en nosaltres a l'agrupació local, que no són ni de Convergència ni d'Unió i que creuen en un canvi estructural. I jo en aquest cas el que vull encapçalar és això, este canvi estructural, este dibuix del Deltebre del futur, este enlairar del Deltebre que volem construir entre tots i totes, més enllà que vinguen d'on vinguen, votin qui votin i hagin fet el que hagin fet. En tot cas, per a preparar Deltebre cap al futur i després, clar, tot això comporta que has de gestionar el dia a dia per descomptat, però volem trencar la dinàmica tradicional, el sistema polític tradicional de Deltebre, pensant en el futur i no tant en el dia a dia. No tenim la llista muntada, fa poques hores que sóc candidat a l'alcaldia de Deltebre de forma oficial, jo durant aquests mesos i aquestes últimes setmanes he anat sondejant gent per si finalment me tocava continuar encapçalant la candidatura de Convergència i Unió, però doncs jo m'agrada dosificar les coses al moment que toca com toca, i per tant no faré res oficial fins que no tinguéssim clar que ho hem de fer. I en tot cas, tots aquells que han d'anar a la candidatura de Convergència i Unió, més enllà de tots els col·laboradors i tots els simpatitzants que tenim en aquests moments, el que ho sabran pues, en les pròximes setmanes, quan serà el moment, sabrà cadascú pues, la posició i el desenvolupament que tindrà a nivell de candidatura, a nivell de col·laboració, a nivell d'agrupació local, i anirem encaixant totes les peces a poc a poc.
Actualment, Convergència i Unió està immersa en una campanya de participació ciutadana a través de la qual demanen l'opinió de la ciutadania i les entitats i les associacions sobre com ha de ser el Deltebre del futur. De fet, aquesta campanya s'allargarà fins a finals d'aquest mes de març i es continuarà implicant els màxims sectors possibles per conformar un programa de govern que doni resposta a les inquietuds i necessitats reals del municipi.
012. La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil. Si tens entre 16 i 24 anys, estàs a l'atur i has acabat els estudis, la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos una oferta de feina, pràctiques laborals, formació o un itinerari d'emprenedoria. T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La garantia juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012.
012. La Generalitat al teu costat.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant del sindicat agrari Unió de Pagesos, que exigeix al Departament d'Agricultura que no discrimine entre territoris per accedir a la lluita biològica contra la mosca de l'olivera. La captura massiva només elegible per als agricultors de les comarques del Baix Ebre, Montsià i la Ribera d'Ebre. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Unió de Pagesos exigeix al Departament d'Agricultura que no discrimini entre territoris amb greus problemes a causa de la mosca de l'olivera per accedir a la lluita biològica, la tècnica de captura massiva contra aquesta plaga, segons es desprèn de l'esborrany de l'ordre que regularà el contracte global d'explotació a partir d'aquest any 2015. El text de l'esborrany contempla la mesura agroambiental, sistemes alternatius a la lluita química per combatre la mosca de l'olivera. Entre els sistemes alternatius disponibles que inclou aquesta mesura, s'hi troba la captura massiva o atracció i mort contra la mosca de l'olivera, només elegible per als agricultors de les comarques endèmiques de la plaga, Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre. Per aquest motiu, les zones afectades de les comarques de Lleida, Girona, Barcelona i algunes de Tarragona no podrien accedir a l'ajuda per lluitar contra la plaga mitjançant la tècnica de captura massiva. A més de les comarques endèmiques, la resta del territori català ha patit a aquesta darrera campanya 2014-2015 l'afectació de la plaga de la mosca d'una manera extraordinària i ara no podria acollir-se a aquest sistema de lluita més respectuós amb el medi. La situació seria greu per a aquells oleicultors de tot Catalunya que duen a terme producció integrada en les seves plantacions, ja que els darrers anys han pogut accedir a l'ajuda de producció integrada que incloïa l'ajuda de captura massiva i ara hi quedarien exclosos. En una nota de premsa feta arribar als mitjans, Unió de Pagesos conclou defensant des de fa temps com a prioritària una agricultura cada vegada més sostenible i responsable amb el medi, a la vegada que es reforça la seguretat alimentària i la qualitat de la producció per garantir una agricultura amb pagesia i amb futur més enllà del 2020. Per això demana al Departament d'Agricultura que permeti accedir a l'ajuda per dur a terme la captura massiva de la mosca de l'olivera a tots els titulars d'explotacions de Catalunya afectats habitualment per la plaga. Recordem que, en principi, aquesta mesura solament afectaria, és a dir, aquesta captura massiva solament es podria fer al Baix Ebre, al Montsià i a la Ribera d'Ebre.
Gràcies, Josep. Seguim ara parlant dels grups ecologistes GPEC i Arrels Verdes han presentat davant la Comissió Europea una denúncia contra l'Estat espanyol pel pagament de la indemnització dels 1.350 milions d'euros a l'empresa Escal UGS pel fracassat projecte del magatzem de gas submarí Castor. Després d'haver estudiat les possibles vies per exigir el retorn del milionari pagament aprovat pel govern espanyol, els ecologistes han optat per dirigir-se directament a l'executiu comunitari per a que determine si la indemnització va vulnerar no només la normativa interna estatal i les condicions condicions de la mateixa concessió, sinó també les lleis de competència comunitària, afavorint l'empresa de Florentino Pérez i manipulant el mercat gasista. Segons la informació publicada a l'Agència Catalana de Notícies i després de les denúncies en contra de la indemnització presentades al Tribunal Constitucional per la Generalitat i pel PSOE, el qual va aprovar l'any 2008, ocupant el govern espanyol, el decret de concessió que reconeixia el dret de la concessionària a cobrar encara que hagués actuat amb dol o negligència, les entitats ecologistes han decidit recórrer a Brussel·les per revertir aquest pagament. La via comunitària que des de fa temps explora la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia, segons explica l'advocat dels ecologistes Albert Calduc, és l'única possible per a aquestes entitats davant la impossibilitat de recórrer davant l'alt tribunal espanyol o el tribunal europeu. Deixant en segon pla els arguments de caire més estrictament ambiental que, segons en recorden, ja han posat sobre la taula també altres entitats, l'advocat del GPEC i d'Arrels Verdes, Albert Calduc, reclama el retorn de la indemnització i argumenta que la denúncia se centra en la vulneració de la normativa de la competència i manipulació del mercat gasista. Albert Calduc.
Bé, aquesta denúncia té com a finalitat que la Unió Europea obligui a Espanya a no cobrar o a recuperar els diners que ha pagat a la UP Escal pel tema de Castor. Nosaltres, després d'estudiar el tema i veure que altres grups i entitats havien fet accions també dintre la via interna, vam veure que hi havia un aspecte que ningú tocava o ningú denunciava, que era la infracció del dret comunitari en matèria de competència, és a dir, hi ha una vulneració de la competència, l'article 107-108 del tractat, per aquesta indemnització. I l'altra era el fet de que és una manipulació artificial del mercat del gas del territori de la Unió Europea imposar a tots els usuaris del gas que paguin els 3.500 milions d'euros en 30 anys i una infracció del reglament 1227 del 2011, raó per la qual considerem que la Unió Europea té molt a dir i que pot elevar l'assumpte inclús al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per obligar Espanya a que aquests diners acabin tornant a l'erari públic.
En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Calduc manifestava que confia que la Comissió Europea analitzarà el cas amb criteris jurídics i normatius sense deixar-se influir per les pressions polítiques i els interessos del Banc Europeu d'Inversions.
Jo vull creure que la Unió Europea es mourà per motius jurídics i normatius, no per pressions polítiques o per qüestions del Banc Europeu d'Inversions, sinó per aquí es constata una infracció claríssima del dret comunitari, també en les normes ambientals, però no posar l'accent en les normes ambientals perquè això ja se'ls ha comunicat per altres vies, sinó en temes més de competència i de subvenció encoberta a l'empresa. Considerem que digui el que pugui dir el BEIT, les infraccions són clares, les normes també són diàfanes i, per tant, doncs, confiem que la Unió Europea o bé elevarà el tema al Tribunal de Justícia de la Unió Europea o bé la Comissió, doncs, iniciarà un expedient per obligar Espanya a que recuperi aquests diners i no ens obligui a tots els espanyols a pagar-los durant 30 anys.
Per als ecologistes, de fet, l'empresa controlada per Florentino Pérez, que va provocar més de 1.000 terratrèmols a partir del setembre del 2013 arran de les proves d'injecció de gas al subsol marí, tampoc tenia dret a percebre cap indemnització d'acord amb el decret de concessió i la legislació espanyola en vigor. A més, els conceptes de valor net comptable previst en la concessió, que va acabar ingressant com a indemnització la concessionària, diferiria molt del valor residual que percebria en cas de dol o negligència. Apunta en aquest sentit l'advocat que l'empresa no només va generar els sismes, sinó que tampoc va encarregar cap estudi sísmic previ. Per contra, remarquen els ecologistes, Escal UGS va aconseguir ràpidament cobrar la indemnització molt abans que es tanqués el termini, gràcies a una operació financera amb Enagás, gestor tècnic del sistema, com a organisme pont que sol·licitava el crèdit per avançar els diners i venia els drets de cobrament a 30 anys als bancs que el van facilitar. Aquestes presses, refermava Calduc, es troben condicionades pels acords de finançament amb el Banc Europeu d'Inversions, entitat pública comunitària impulsora de l'emissió de bons que obligava a retornar els 1.440 milions d'euros prestats, 500 dels quals provenien de fons públics si el projecte no es posava en marxa abans del 30 de novembre de 2014. L'advocat dels ecologistes considera que la interferència dels interessos del Banc Europeu d'Inversions no hauria de condicionar la decisió de la Comissió sobre la necessitat d'una marxa enrere i revertir el pagament de la indemnització. I és que es constata, segons Calduc, una vulneració claríssima de les normatives comunitàries. Calduc confia que la Comissió eleve el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea o obrigui un expedient per obligar el govern espanyol a recuperar els diners.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu Emute.
Seguim ara parlant de l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta, un centre que es prepara per celebrar el Dia Mundial d'aquestes dues arts escèniques, unes activitats que tindran lloc el dia 27 de març i el 18 d'abril, i en les que, entre d'altres, hi participarà l'actor i còmic català Toni Albà. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, en té més informació, Manel Ramon.
L'Escola de Teatre i Circ d'Amposta té ja enllestida la programació per a la commemoració del Dia Mundial del Teatre, que tindrà lloc a la nostra ciutat el 27 de març, i per al Dia Mundial del Circ el 18 d'abril. Amb aquestes dues activitats, que Amposta es van celebrar per primer cop a l'any 2014 gràcies a l'escola, la ciutat d'Amposta acollirà des de tallers oberts al circ fins a masterclass de bufons que impartirà l'actor Toni Albà. D'aquests actes ens explicava Jordi Príncep, que és el director d'aquesta escola de teatre i circ.
Hem presentat dos dies que commemorem el Dia Mundial del Teatre, el dia 26 i 27 de març, en actes per a totes les edats aquí a Amposta, i també el Dia Mundial del Circ, 18 d'abril, on també hi haurà tota una jornada festiva d'apropament d'aquestes tècniques de circ pensada per a tots els públics, amb la lectura també del manifest El Dia Mundial del Teatre per part del Toni Albà, una personalitat professional dintre del món del teatre, i també el Dia Mundial del Circ a càrrec de la Pepa Plana, actriu i pallassa, també amb un gran prestigi, que també ens llegirà el manifest internacional del Dia Mundial del Circ. Esperem que la gent s'animi a participar i puguin també gaudir de l'aportació d'aquests professionals a les nostres terres, no?
Actualment l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta compta en prop de 300 alumnes. A banda de les activitats del març i abril, l'Escola de Teatre i Circ ha aprofitat per fer balanç dels dos primers anys de funcionament des de que es va instal·lar a la ciutat d'Amposta. Un balanç força positiu.
Gràcies, Manel. Tornem a Santa Bàrbara perquè l'Smart Centre enceta demà mateix els tallers de memòria. Es duran a terme tots els tercers dimarts de cada mes. Els tallers van adreçats a la població adulta i treballaran en equip l'actitud mental que s'ha d'adoptar perquè s'activen els mecanismes de la memòria. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Entre les diferents activitats que oferta l'Smart Centre de Santa Bàrbara aquesta setmana, cal destacar el taller de memòria que comença demà dimarts i que va dirigit molt especialment a totes aquelles persones majors de 65 anys amb ganes d'estimular la ment. Els tallers són un instrument que, mitjançant la pràctica d'una sèrie d'activitats mentals, permet al participant agilitzar els processos cerebrals que faciliten el record i la cognició. El bibliotecari municipal, Guillem Gaia, explicava que sobretot es faran exercicis pràctics i visuals.
I una mica està plantejat, és per a crear l'hàbit per a retardar la pèrdua de la memòria. No ni parlarem ni tractarem de temes de deteriorament cognitiu, o sigui, persones que ja té problemes de memòria, tot això no, sinó que és una mica doncs, per això, no? Per a retardar la pèrdua de la memòria. Hi haurà explicacions, però sobretot hi haurà molta pràctica. Una mica seran exercicis d'estimulació cognitiva, vale? Doncs una mica així, també exercicis visuals, en el qual la gent haurà de detectar coses, que pot ser molt interessant i que una vegada al mes tampoc no és molt, la gent que estigui interessada, doncs això, este dimarts, dia 17, a les 6 de la tarda, farem la primera sessió.
Els tallers es duran a terme el tercer dimarts de cada mes i a partir de les 6 de la tarda. Els tallers, destinats a la població adulta, ofereixen estratègies per afrontar les pèrdues de les funcions mentals que es donen amb el pas del temps i ajuden a prevenir l'aparició de malalties degeneratives, mantenint i millorant l'estat psicofísic de la persona, afavorint també les relacions socials i evitant als usuaris trastorns com depressions o ansietats. Els participants treballen en equip a l'actitud mental que s'ha d'adoptar perquè s'activin els mecanismes de la memòria.
Gràcies, Josep. Seguim ara parlant del Consell Comarcal del Baix Ebre, perquè sota el nom de Growing Up, Anem a créixer, l'ens comarcal ha posat en funcionament un programa d'assistència tècnica per a les empreses del sector turístic i agroalimentari per tal d'ajudar-les a millorar la seva estratègia empresarial, així com la gestió i promoció del seu negoci. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, explicava que el curs pretén de realitzar un acompanyament integral i un treball directe amb les diferents empreses seleccionades per tal d'ajudar-les a centrar les bases del seu futur, créixer empresarialment i impulsar l'economia de la comarca. Lluís Soler destacava també la gran acceptació que el curs ha tingut entre les empreses del territori. En total, se n'han seleccionat 12 de les més de 60 inscrites per tal de formar part del programa seguint una sèrie de criteris tècnics. Així doncs, Growing Up, Anem a créixer, posa a disposició de les empreses a diferents consultors i assessors externs que avaluaran la situació actual de la companyia per tal de detectar mancances i proposar canvis i accions per adequar tres aspectes clau: el pla d'avaluació i millora empresarial, l'àrea de màrqueting, vendes i màrqueting digital i, finalment, l'àrea de finances i control de la gestió. L'anàlisi i desenvolupament de tots aquests blocs comptarà amb una dedicació total de 30 hores. Aquesta acció s'enmarca en el projecte Baix Ebre Avant, que impulsa l'ens comarcal del Baix Ebre i ha estat subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball a les 7 comarques. L'acció compta també amb el finançament del Servei Públic d'Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I com cada dilluns, dediquem també una part del nostre temps d'actualitat a la recta final de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre a repassar la jornada futbolística dels equips del territori. Comencem, com sempre, a la categoria més alta on tenim representació, la tercera divisió catalana, que és la categoria on milita un equip de la Ribera d'Ebre, l'Ascó, que en aquesta jornada es desplaçava al camp del Vilafranca, on va aconseguir una victòria per 0-2, que, combinada també amb la derrota del seu rival directe a la classificació, fa que l'Ascó continue a encapçalar com a líder en solitari la taula del grup català de la tercera divisió. 0-2, victòria per als de la Ribera. Ascó líder amb 55 punts, seguit de la Pobla de Mafumet amb 54. Pel que fa a la primera catalana, sort diversa per als dos representants de les nostres comarques. La sort, o la victòria en este cas, va ser per a la Rapitenca, que s'imposava 1-2 en el seu desplaçament al camp del Torreforta, mentre que l'Amposta no va poder passar de l'empat jugant a casa davant el Balaguer. 0-0 va ser el resultat d'este partit, disputants entre l'Amposta i el Balaguer, un partit que va acabar amb esbroncada a l'àrbitre, que va pitar un penalti inexistent al minut 94, un penalti que afortunadament va aconseguir deparar el porter ampostí, Diego. I així ens ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Partit trebat el que s'ha viscut al municipal d'Amposta entre l'equip local i el Balaguer, que ha finalitzat amb 0-0 el marcador, un partit amb ocasions per als dos equips, tot i que més clares per al Balaguer, que ha estavellat al minut 12 de la segona part una pilota al travesser. Semblava que el partit es podria decantar per a l'Amposta al minut 22 de la segona part, quan el Balaguer s'ha quedat amb 10 jugadors per expulsió de Sergi per doble groga, però no ha estat així. La clau del partit ha estat el minut 94, quan el col·legiat Daniel Galera de Terrassa ha xiulat un penal a favor del Balaguer i que el porter ampostí Diego ha aturat. Toni Teixidor, entrenador de l'Amposta, dona per bo el punt aconseguit i destaca a Diego com el jugador més important d'una Amposta espès durant tot el partit.
I després, pues, bueno, tant amb 10 com 11 jugadors, pues, la veritat és que ens ha costat, no? No som precisament nosaltres un equip extremadament, bueno, com tots els equips de la primera catalana, vaja, extremadament tècnic. Hem tingut, jo diria, les suficients oportunitats com per haver fet gol i al final, bueno, pues sí, Diego ens ha salvat d'un puntet. Preciós, 33 puntets, ens falten 9, no demanem res més.
Els aficionats ampostins han acomiadat a la tripleta arbitral, però especialment a l'àrbitre del partit, amb una xulada important després d'haver xulat un penal del tot inexistent.
Gràcies, Manel. Pel que fa a la classificació, l'Amposta queda situat en 8è lloc amb 33 punts, mentre que la Rapitenca, gràcies als 3 punts que suma amb la victòria al camp del Torreforta, se situa en 6è lloc amb 34 punts. Pel que fa a la segona catalana, en el grup SEX, en jornada 24 de campionat i els resultats, Camarles 4, tancat 0, Catalònia 1, l'Ampolla 0, Alcanar 4, la Canonja 0, Vilaseca 5, Cambrils 1, La Cava 1, Jesús i Maria 0, Roda de Barà 0, Remolins Vítem 3, Gandesa 1, Tortosa 0, Campclar 1, Sant Pere i Sant Pau 4 i Valls 1, Deltebre 1. És líder el Vilaseca amb 63 punts, seguit a molta distància amb 51 del Jesús i Maria. A la tercera catalana, grup primer, també 24a jornada de campionat i els resultats en este grup, el que militen la majoria dels equips de les Terres de l'Ebre, Santa Bàrbara 0, La Sénia 1, Sant Jaume 1, Batea 3, Roquetenc 1, Aldeana 1, Pinell 1, Ulldecona 2, Ginestà 3, Horta 1, Cambredó 4, Alcanar B 1, Flix 4, L'Ametlla 1, Corbera 1, Móra la Nova 0 i Godall 2, Perelló 0. És líder l'Ulldecona amb 46 punts, seguit del Corbera amb 45. I acabarem amb el grup 20è de la quarta catalana, 22a jornada de campionat i en este grup els resultats, Ebre Escola 1, Benissanet 1, Olímpic Móra d'Ebre 0, Ascó B 2, Xerta 2, Vilalba 4, Remolins Vítem B 2, Arnes 1, Tivenys 4, Roquetenc B 7, Aldeana B 3, Catalònia B 3, Camarles B 1, La Galera 1 i Bot 1, Jesús i Maria B 2. És líder l'Olímpic Móra d'Ebre amb 49 punts, seguit d'Ascó B i Vilalba, tots dos amb 45.
Una llengua viva, un patrimoni paisatgístic i monumental extraordinari, una singular efervescència musical, un poble ric en història i costums. Tot això i molt més ho posem en valor cada setmana des de Catalònia. Catalònia, un programa amb essència de país que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i produït des de la Plana Ràdio. Escolta'l els dilluns a les 8 de la tarda. Catalònia.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Matí fred, sobretot a les comarques de Ponent i al sud, on el cel és més serè. Prades, per exemple, tenen 7 graus sota zero en aquest moment, a l'Espluga de Francolí 0, a la prop de la costa, en canvi, el cel més tapat i temperatures una miqueta més altes. I és que hi ha una borrasca que no ha acabat de marxar, aquestes taques que veuen aquí, i que encara durant avui doncs farà que hi hagi una certa inestabilitat, encara alguns ruixats, algunes precipitacions. No pas mal dia, un dia marcat per la variabilitat, amb més sol, ja ho veuen, amb aquestes clarianes àmplies que es veuen cap a ponent, cap al sud, però amb aquests núvols que estan donant algunes precipitacions, sobretot en alguns punts del Maresme, la Selva, també cap al Baix Llobregat i el Garraf, en aquí veuran aparèixer ara algunes taques amb precipitació. Els ruixats continuaran en aquesta zona, mentre que per ponent i pel sud el temps serà les pròximes hores més assolellat. Les temperatures clarament més altes als llocs on hi hagi sol, però en canvi, sense canvis, als llocs amb núvols, a la tarda guanyaran terreny les clarianes cap al nord, cap al centre, fins i tot a les comarques de Barcelona, però encara algun ruixat esporàdic cap al nord i al nord-est. Les temperatures faran que la cota de neu es mantingui al voltant dels 1.000 metres, l'ambient serà més suau a les comarques tarragonines i a les Terres de l'Ebre. Un temps ennuvolat, amb ruixats cap al nord de l'arxipèlag Balear, temperatures amb tendència a mantenir-se una miqueta però més baixes a l'arxipèlag Balear, i els pròxims dies ja veuen que la inestabilitat no acaba de fer net. Potser dimarts hi hagi més clarianes, però encara amb algun ruixat, i núvols que guanyen terreny des del sud i que tornaran a complicar el temps a mitjans de setmana.
Amb la previsió del temps i l'anunci d'aquesta inestabilitat que ens podria acompanyar a meitat de setmana, arribem una jornada més a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. També el d'avui, dilluns 16 de març, ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.